Ciutadans, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui, i aprofitant que es compleix el primer centenari del naixement de Miguel Hernández, comencem Plèiades parlant de les activitats i dels treballs d'investigació al voltant de la poesia i dels homenatges a aquest poeta oriolà. Per això comptem amb la col·laboració d'Estel Julià. Benvinguda, Estel.
Hola, bona vesprada.
La nostra convidada, Estel Julià, és diplomada en Gestió i Administració Pública per la UPB. El seu treball final de carrera va ser premiat pel Ministeri d'Educació i Ciència l'any 2007 al 6è certamen universitari Arquímedes d'Introducció a la Investigació Científica. És membre del taller de poesia en valencià de la UPB. Col·labora amb la premsa local MV7 Informa, revistes virtuals i mitjans de comunicació com UPB Ràdio, UPB TV i Ràdio Diane, i també ha dut a terme performance i ha coordinat a València el recital simultani Poesia contra la barbàrie. Dirigeix el taller de poesia en valencià per a xiquets i xiquetes, xipoetes i el taller d'autor Poesia i llengua. La seva obra poètica bilingüe, encara que inèdita, l'ha publicada en part l'editorial de la UPB en antologies de poesia en català. La seva inquietud per les llengües l'ha dut a aprofundir en l'àrea de la traducció i en el desenvolupament de diversos projectes d'aquesta índole. Recentment, un d'aquests ha sigut premiat per la Diputació de Saragossa en el concurs per a la promoció d'autors aragonesos en l'edició de 2010. Des de 2007 edita, dissenya i manté alguns llocs web, entre aquests podem destacar el lloc En el Andén, on es poden consultar els seus textos. Estel, en el programa del mes de febrer ens vas parlar de la teua dedicació a la poesia i dels projectes que duies a terme aleshores. Un d'aquests projectes era el taller de poesia i llengua, que es va dur a terme el 22 de març. Ens agradaria que ens comentares com es va desenvolupar aquesta activitat i quina valoració en fas.
Bé, efectivament, ja vos vaig dir en febrer que pensava dur a terme el taller Poesia i Llengua. També així poetes, es va dur a terme els dos dies, el 22 de març i el 24 de març, al Centre Educatiu Les Carolines de Picassent, com van fer l'any passat. I bé, el motiu va ser per celebrar el Dia Internacional de la Poesia. Com sabeu, ja de sobra coincideix en l'arribada de la primavera, no? I bé, el taller enguany ha estat dedicat a la figura del poeta Miguel Hernández, sobretot per el seu centenari del seu naixement, no? I varen fer un recorregut per la vida i l'obra de Miguel Hernández basant-nos en quatre àrees temàtiques. La primera va ser la influència de la natura i l'entorn a la seua poesia, la temàtica de l'amor i la mort. I una vegada tocant estos dos temes, introduirem els homenatges d'amics poetes del seu temps. Després, l'última part, vam fer un homenatge per poetes actuals i per supost, va tancar l'homenatge dels xiquets, de l'alumnat de les Carolines. En l'apartat de l'homenatge que van fer els poetes actuals, voldria aclarir que aquesta tasca ha estat duta a terme prèviament a través de la traducció d'un poema que va escriure Sergio Yarzábal, que va ser el primer Premi Nacional de Poesia Miguel Hernández a l'any 2003. Aquest poema es deia Apologia de Il·luminació, va ser escrit en l'any 2004 i varen agarrar-lo per tal de fer una traducció a l'euskera, al gallec i al català, al valencià. Doncs va ser una mica una fase molt intensa al taller i ahir tinguerem l'oportunitat de participar prou de gent, no? En la distància, internet gràcies a les noves tecnologies ens posaren en contacte i el que sí que volia dir és que aquest treball ha estat altruista per tota la gent que ha col·laborat. De fet, el taller no té cap finalitat de guany i sí que us demanaria dir els noms de la gent que ha participat. Hem tingut en aquest equip, diguem-ne, han participat en poemes i alguns d'ells en la seva pròpia veu, que ha estat gravada en arxius de so que han pogut escoltar els xiquets. Hem comptat en poemes d'Arcadio López Casanova, Miguel Fernández, que va fer la traducció a l'esperanto, Sergio Yarzábal, com us he dit, David Tijero, que ha fet la traducció a l'euskera, Vicent Camps, que és un gran poeta i recitador i rapsoda, en la seva veu potent, Juli Camarasa també va recitar, Marta Noviembre va fer la veu en galec, Izaskun Gracia la va posar en euskera, Trini Reina també va llegir un poema en castellà i Mila Villanueva en el gallec i jo al valencià. I bé, també varen comptar en dos fotògrafs, Luis Calle de Tarragona i José Cárceles de Oriola, que ens va cedir Cárceles ens va cedir la fotografia de la portada de lo que és el taller i bo. I tornat una mica a lo que va ser el desenvolupament del taller, dir-vos que després d'una part teòrica, diguem-ne, recolzada en el tema de la proposta audiovisual i els xiquets treballaren després al seu tarannà, per dir-lo d'alguna manera, en el que l'únic requisit era desenvolupar la seva creativitat, o bé a nivell escriptor o a nivell artístic, segons l'opció que cadascú va triar en el seu moment. Després, conclòs el taller, van muntar una mena d'instal·lació inspirada en una espècie de tècnica brosiana i entre tots es posarem els treballs. La valoració, la veritat, és que va ser molt positiva per a mi, no? Sobretot perquè, en primer lloc, vaig comptar en el recolzament del centre, el suport dels professors coordinadors, en aquest cas Sònia, que era de l'ESO, i Isabel de Gracia en primària, i després, al voltant de les percepcions que vaig obtindre arran de les enquestes que vaig passar als xiquets una vegada conclòs el taller, la veritat és que molts demanaven més poemes de Miguel Hernández. Això és prou gratificant. Els resultats es podeu veure a internet, en la plana web del taller, Poesia i Llengua, i ahí podeu trobar un bon tast del que es va fer, no? La instal·lació, el muntatge per part dels xiquets i, a més, un grapat de fotografies que donen moltes referències. Tot aquest treball, la instal·lació i tot com va quedar, el varen dur a terme en l'antic rebedor del Centre Educatiu de les Carolines, jo personalment el vaig anomenar com espai comú d'expressió, és a dir, on tots passaven per allà, penjaven els seus treballs, miraven el que havien fet altres, perquè la idiosincràsia del taller era treballar per parts en cursos, en els diferents cursos, i després entre tots fer com un trencaclosques, no? que donarà una visió més ampla de la temàtica, en aquest cas l'homenatge a Miguel Hernández.
I aquest taller de poesia i llengua del qual ens estàs parlant, quins antecedents té, d'on sorgeix?
Bé, sorgeix una mica de l'esperit de transmetre la poesia als més menuts, no? En principi vam començar, ara mateix tenim en roda ja 2 anys comptant aquest, i vam començar en la temàtica tan simple com la primavera, no? Que va ser proposada pel centre i una mica a petició del que ells volien, no? Va ser un experiment per la meva banda, que la veritat ha estat molt, molt interessant. I en aquest cas, en el taller Poesia i Llengua d'enguany, homenatge a Miguel Hernández, ha sigut una tria personal. En primer lloc, evidentment, per el centenari del poeta, del naixement. I en el cas de Xi Poetes, enguany el centre em va proposar una temàtica, que va ser el circ. Per això la justificació de Xi Poetes al circ, doncs cada any el centre es preocupa de fer activitats extraescolars al voltant d'una temàtica. I dir-vos que, per exemple, la temàtica de l'any que ve ja m'han proposat que siga la química. Ja estic, estic en una fase de preparació ja de materials, perquè clar, és març, el tenim ahí, i no podem deixar-lo a banda. I sempre treballar en la mateixa línia, vida i obra d'un poeta, o poeta, dona poeta, o bé, i sobretot una part per als més majors en l'ESO, del que és la valoració, apropar una mica les nostres llengües, que gaudixen d'una cooficialitat en el nostre país, no? El castellà, el català, l'euskar, el gallec, jo crec que és interessant, no?
És
enriquidor, no penseu?
Sí, això és el que un llibre conegut de Jesús Tesson es diu el luxe del llenguatge, no? Gaudir, sí, del luxe del llenguatge, exacte, del plaer de,
sobretot,
del llenguatge.
Sobretot, qui té almenys dues llengües, jo penso que és privilegiat, no? El poder pensar en dos espais diferents, no? Viure en dos espais diferents també.
Sí.
Estel, estàs més o menys ja comentant-nos els destinataris del taller, estàs comentant que era per a l'ESO i després també agafaves segon de batxillerat, primer i segon de batxillerat també. I els objectius estàs comentant-nos els també, però per el que sí que m'està a mi arribant és que us demanàvem més poemes,
sí,
xicons.
Sí,
sempre s'ha tingut un poc així la idea que la poesia entre la gent de l'institut i que semblava que era més complicada d'entrar, però jo trobo que aquesta mena d'experiències que esteu fent realment, jo, a mi m'encantaria, jo m'apuntaria.
És interessant perquè jo no ensenye, o sigui, jo no pretenc ensenyar res, ni poesia, ni res. És a dir, pose una informació, un coneixement a l'abast dels xiquets i ells intentant atraure-los en el mitjà audiovisual i ells espontàniament, al final, animant-los, trauen la seva creació, o bé a nivell artístic o escrivint. I la veritat és que jo estic sorpresa perquè veus els treballs que han fet finalment i jo de vegades no m'ho puc creure.
Havia vist algunes fotografies, sí, que teniu penjades i la veritat, sí, això de com era l'exposició aquesta que està tot penjada en fils.
Sí, exacte. És que
és això,
té una inspiració minimalista. Brossa també havia treballat molt en xiquets, una mica com transmetre la poesia, però no sols la poesia, sinó l'expressió creativa. I ahí inclou tant la plàstica com l'escriptora, pense jo.
Sí, a mi em recordava quan, per exemple, feien dibuixos i ho penjàvem tot. Exacte. I aleshores, clar, feia eixa sensació de tots junts veient els treballs dels altres, sí, no? En global, però al mateix temps cadascú en la seva,
sí,
temàtica.
Sí, jo crec que va aquell dia jo vaig tindre un moment catàrtic, Després, quan vàrem concloure tota l'exposició que havien passat els xiquets, cadascú, el seu fil, el no sé què, i després me vaig quedar allí a soles contemplant aquella vesprada, la llum que entrava per la finestra, i vaig pensar, és que és Miguel Hernández, i ara ho dic i m'emociona, perquè va ser molt fort. Va ser molt bonic i, a més, molt intens. I jo crec que el vivir en d'aquesta manera va ser molt bonic.
I tant. Bé, has realitzat tallers per homenatjar poetes actuals i, com ben bé estàs dient, a Miguel Hernández. Però per què vas decidir realitzar aquest taller d'homenatge al poeta Oriolà? Entre tants que hi ha, per què vas triar Miguel Hernández?
Bé, era evident que Miguel Hernández enguany té un paper molt important i està tot l'any la gent fent homenatges, commemoracions, conferències, estan fent moltíssims actes. Era evident que Miguel Hernández estava ahí, però a banda, jo ja fa temps que porte una espècie de tasca investigadora que desenvolupe pel meu compte, en el meu temps lliure, al voltant de poesia espanyola de postguerra escrita per dones. Doncs és evident que, en aquest sentit, Miguel Hernández comparteix el mateix horitzó temporal, és a dir, estava una mica en la mateixa línia, no? I de fet, gràcies a que he passat molt de temps en les biblioteques, he trobat molt profitós tot aquest treball, perquè he trobat documents que m'han connectat amb Miguel Hernández, i jo vaig pensar que era una bona oportunitat per donar-les a conèixer i aportar-les, no?, i treballar-les. De fet, vaig a descobrir el cartell que en 1967 feia la convocatòria de l'homenatge ací a València. Aquest homenatge, per exemple, va estar fet en un anunci que, a més, en aquella època estava escrit en castellà i en català, i feia demanava la participació a poetes que volgueren afegir-se, i estava liderat sobretot per la Universitat de València, a càrrec de Manuel García García i Josefina Escolano, més coneguda també per Maria de Gràcia i Faig, una dona estudiosa de la figura de Miguel Hernández, que nascuda a Albacete, va morir a València en l'any 2003, i la dona va estar tota la vida treballant al voltant de Miguel Hernández.
Bé, i el fet que hagis organitzat aquest taller dedicat a homenatjar Miguel Hernández ha influït també en la teva decisió de participar en el tercer congrés internacional dedicat al poeta oriolà?
Sí, de fet, el taller, el que jo després haig fet una continuació de les tasques investigadores, ha estat decisiu, perquè conforme jo avançava anaven apareixent nous documents i noves referències que jo podia aprofitar. Llavors em va arribar en un moment determinat que s'havia obert el termini per a la presentació de comunicacions al tercer congrés internacional de Miguel Hernández, i vaig pensar que era l'oportunitat de donar a conèixer sobretot el treball que havia fet en homenatge a l'alumnat de les Carolines, i per altra banda tota la feina que havia fet jo, no? I tota la documentació que havia recopilat i coses que tenia escrites. El millor és que el comitè científic al final del congrés va acceptar la meva proposta, i si no passa res, el dijous 28, el dijous que ve, estaré a la llotja municipal d'Oriola exposant el treball. I la comunicació porta el títol Los homenajes a Miguel Hernández.
El pròxim dia 28 participes al congrés amb la comunicació Los homenajes a Miguel Hernández, com has dit. Pots avançar-nos l'enfocament de la comunicació?
Sí, clar que sí. Bueno, no vos ho diré tot perquè, clar, caldrà que el que puga estiga, i si no en internet segur que apareixerà informació, i després si el comitè estima oportú publicar la comunicació en les actes, pues ahí estaran. La comunicació ha estat elaborada, per una banda, a partir dels continguts del taller de poesia homenatge a Miguel Hernández, com us he dit. I per altra banda, he fet una incorporació dels resultats de les investigacions que he dut a terme en diverses biblioteques de la geografia nacional. Resumint, la comunicació proposa un recorregut històric mitjançant els diferents homenatges que s'han fet a partir de la mort del poeta oriolà, 1942, durant la postguerra espanyola fins a la transició democràtica, és a dir, just mesos abans de la Constitució, de que la nostra Constitució fora promulgada el 27 de desembre de 1978. Per dir-vos, esta segona part, que és la més d'aportació recent, està integrada per els homenatges més destacats en la postguerra, una mica el treball que va fer Maria de Gràcia i Faig, i després una part que jo he titulat A les portes de la Constitució, de 1978, l'homenatge de la Comissió d'Arte i Cultura del PSP. Va ser una troballa que jo vaig fer arribant a institucions com el Coldo Michelena Culturenea en Sant Sebastià, que de fet allí aquella informació em va semblar superinteressant i quasi imprescindible aportar-la a aquest treball. I bé, dir-vos que jo crec que tot el conjunt ha quedat més o més enfilat i que, bueno, pues ahí està. Intentaré defensar-lo de la millor manera possible i en una presentació que també estic elaborant, en tots els continguts. el més relevant perquè la gent tinga una visió més, més completa de, del que he fet, clar.
Bé, i és evident que la figura de Miguel Hernández és una figura que t'agrada, que t'interessa especialment, també això és lògic perquè es tracta d'un poeta imprescindible. Tu tens previst continuar el treball d'investigació sobre Miguel Hernández?
Bé, el que tu has dit, el que tu has dit és vamos, bàsic, no? La figura de Miguel Hernández, per molt que l'estudiem, mai aplegarem al fons de la seva obra, no? Perquè Miguel Hernández va ser un home que va tindre moltíssimes facetes, no? Teatre, prosa, poesia i després la seva vida, no? Jo crec que per molt que s'investigui al voltant de la figura de Miguel Hernández, mai aplegarem a complir el deute que tenim, no? Tots en ell. I bueno, després del treball que he fet, jo no sé si després tindrà possibilitats d'ampliar, d'ampliació, este treball, perquè la part que jo he agafat és homenatges a Miguel Hernández en un període especialment històric i després el que hem fet ara, no? com una espècie de, una mena d'homenatge un tant inusual, no? Doncs jo espero que ara quan torne abans de final d'any a veure les prestatgeries de les biblioteques, ja no sé què passarà. A lo millor tindrà continuació, podré afegir alguna cosa més, però clar, pensem que el treball és un treball prou gran. Engrossar-lo més potser podria, però clar, massa tampoc és bo, no? Jo penso que les coses tenen que estar una mica treballades i seleccionades, no? Perquè és que si no, tot no podem posar, no? Tenim sempre que donar prioritat.
Sí, però sempre, com comentaves abans, pot haver-hi una troballa, no?
Que, sí, que puga que m'eduga, poc, que m'eduga.
Que però, duga una nova visió o algun detall que no s'havia treballat encara.
En qualsevol cas, jo no vaig abandonar la línia que vaig encetar en un primer moment, que va ser l'escriptura de dones en postguerra, un context que de veritat fou molt poc propici per a la difusió de les seues obres i que, evidentment, ahir, en aquest context, n'hi ha un fum d'autors que, a més, te porten moltíssimes dades interessantíssimes i que, clar, com no escriure d'això? És impossible.
Senyor. Bé, com podem veure, Estel no para, bueno. I eixe fet de no aturar-se cap en res, doncs la va dur a participar en un congrés d'hispanistes celebrat a Roma el juliol. Aleshores, ens agradaria que ens contares, perquè sabem que ha sigut una experiència, pel que hem pogut parlar abans d'estar ací, que ha sigut una experiència molt xula, però ens agradaria que la compartides a més oients també.
Bé, anar a Roma ha estat, bueno, una cosa...
Jo podeu veure la cara de felicitat, però...
Sí, perquè és que a més, jo ja vaig a Roma prou anys, no? I cada vegada que torne és un redescobrir Roma, no? Ja sabeu, la città eterna és sempre...
Eterna i inexaurible, és impossible acabar-se-la.
Sí, sí. I bé, doncs, el tema de l'assistència al 17è congrés de l'Associació Internacional d'Hispanistes va ser perquè fullejant una mica per internet vaig trobar que s'havia convocat el període d'admissió de comunicacions i hi havia una part que era homenatges. I jo dic, bueno, això estaria bé dur-lo allà perquè, clar, bueno, pues tot el treball, com dia abans, calia la pena, no?, fer-lo palès, no?, d'alguna manera. Entonces vaig parlar amb ells, em vaig escriure com a oient, perquè clar, jo no sóc hispanista, però sí que em donaven l'oportunitat d'escriure'm com a oient i aquesta oportunitat en això podia anar a un encontre d'investigadors, fer una xicoteta intervenció i bueno, pues així ho vaig decidir. La veritat és que vaig fer la proposta, es va agradar i van incloure la meva aportació en la part de memòria, guerra civil i postguerra, dins del que és la literatura moderna i contemporània dels segles XX i XXI. Allí vaig fer una xicoteta exposició en la Universitat Gregoriana, a Roma, i més o menys li vaig posar el títol de Taller de Poesia i Llengua, un singular homenatge a Miguel Hernández en 2010. presentava els continguts del taller i les futures investigacions que després de l'estiu vas d'alguna manera tancar. I aquesta experiència també em va donar una aportació també enriquidora, perquè els continguts, com sabeu, jo els he treballat en valencià, però clar, per anar a Roma, a un congrés d'hispanistes, jo no podia, sí que podia anar, però a més que m'exportava, el que vaig fer és traduir-los al castellà, és a dir, donar-li una amplària més gran al tema, perquè clar, anar a Roma, doncs, crec que calia la pena, no?, el fer l'esforç. I bueno, va costar, però al final així els teniu, que els podeu veure, que sí, els tenim en edició bilingüe.
Són uns exemples, a més, molt bonics, molt bonics. És una llàstima que, de moment, doncs, no tinguem la càmera també dins de la peixera. Sí, en companyia nostra. Però
això en la televisió virtual, no?, se ho podíeu plantejar, no?, Pleiades virtual i...
No patis, que és la innovació ve a poc a poc.
Està previst.
Doncs són preciosos amb tots els treballs dels alumnes, és una preciositat, la veritat, molt bonics, molt bonics.
I després tot molt el bonic que havíem parlat abans dels homenatges, la vida, l'entorn, és que està tot molt lligat, està explicada la vida en poemes que a més Miguel Hernández va deixar la seva empremta de cada moment que vivia, no?, de l'entorn d'Oriola. És que sense conèixer la ciutat, llegint el poema, te du a...
Llegies la ciutat al mateix temps, no?
Sí, sí. Era emocionant.
La maquetació i tot l'has fet tu.
Sí, sí, sí. Jo he fet el disseny, la maquetació, la compilació, la tria de poemes i, bueno, ha estat també estupendo perquè a mi això m'agrada, estic molt implicada en el tema del llibre virtual i pot dir-se que és un llibre, són llibres virtuals.
La maquetació està feta en PowerPoint, no?
Sí, la vaig fer en PowerPoint i per pujar-la a l'ISU, que és un espai que tinc, allà consten molts treballs que he fet a nivell virtual, es converteix en PDF i la veritat és que després tu te'l pots descarregar, pots veure'l i tal. L'únic que sempre dic és que jo no tinc cap guany d'això, però que sí, si fan servir els continguts, que m'ho diguin, per temes de propietat intel·lectual, perquè clar, els drets morals estan ahí, l'autora sóc jo, i dels poemes els autors, de la veu, de tot. Les veus també estan penjades a...
Quina meravella!
A un espai que tinc en GoWare, i ahí pues, tu pots escoltar els poetes com reciten els poemes de Miguel Hernández, i inclús jo estic recitant el poema en valencià, vull dir que...
Però posem al Departament de Literatura de la Universitat de València l'honoris causa.
No. Sí, així en la versió en paper podem veure tant els textos com les imatges, cosa que ja implica utilitzar dos mitjans, no?, el escrit i l'audiovisual, però és que a més veiem que en la versió diguem, electrònica, hi ha també enllaços per escoltar la veu de rapsodes com declamen poemes, no?, tant de Miguel Hernández com d'homenatge.
Bueno,
o sigui, és interessantíssim, està molt treballat.
Jo vos recomano que aneu a la plana web, al taller de poesia i llengua, que només que poseu en el Google taller poesia i llengua Estel Julià, perquè l'adreça és una mica llarga, però aneu per favor als arxius de so i escolteu a Vicent Camps, que és contundent en els poemes de Miguel Hernández. I, bueno, Juli Camarasa en el de Vicent Andrés Estellers està que se n'ix. I tots, és que les aportacions les han fet tant de cor i en passió que jo moltes vegades entre per sentir-los. I els xiquets estaven encantats, perquè és que estan atrapats en el tema audiovisual. Ells estan tot el dia que si la Play, que si l'ordinador, i tens que agafar eixa beta per tard de dur-te-los al terreny que tu vols, no?
Sí,
la poesia. La poesia i sobretot la creació. Que és, jo crec que, bueno, pues tots no valen per a escriptors, ni se'ls dona bé el tema d'escriure, però sí pintar. El que començava a pintar després acabava escrivint. I el que començava a escriure després acabava pintant.
A més,
va ser una experiència.
És interessant que la poesia precisament té més facilitat per a inserir-se amb aquesta mena de mitjans multimèdia que no altres gèneres com l'escriptura, vull dir, tant la novel·la com l'assaig, perquè l'extensió impediria utilitzar fragments, o caldria sempre anar a fragments, no? Sí. En canvi, la poesia, al ser un moment molt més breu, es pot inserir perfectament així dins d'un treball d'aquesta mena, no?, d'un document d'aquesta mena.
Genera unes imatges molt més tancades. Una novel·la de 300 pàgines, les imatges són immenses. coses, però sí, en un poema
clar,
possible.
No? I posar un, per exemple, un arxiu amb tota la novel·la, doncs clar.
La narrativa és més complicada, clar, perquè clar, el tema està en que són arxius molt més grans i contenen... Però també te dic una cosa, és tot qüestió de pensar-ho, eh? I estudiar-ho. Sí. Perquè si tu acompanyes
capítol,
a la narrativa, la veu, pot ser que li guanyes algo més.
Pensa llibres aquests que hi ha.
Exacte.
Jo estic per la llavor, eh?
Per les alumnes mirant-ne i això, sí, i em va agradar molt, perquè, clar, les veus estan ben triades i tan ben pronunciat que fa goig, estàs llegint molt, molt a gust.
I heu inclòs també alguna versió musicada dels poemes d'Hernández? Perquè, clar, la poesia també es presta això, no? Afegir-li música, cosa que tampoc el...
Exacte.
Altres gèneres, no?
De fet, quan vaig fer el taller, teníem algun arxiu de so com va ser Les nanes de la cebolla, que els va encantar als xiquets, que era l'arxiu més important, no? que havia ahí. Però sí, també la música està present,
clar,
està present sempre.
Molt bé, molt bé. Bé, un altre dels teus interessos és la qüestió de les dones, no? El treball de les dones, i tu el dia 3 i 4 de novembre també presentes una comunicació en el Congrés Internacional Dona i Art de la UPB. I volíem preguntar-te què tens previst, presentar-nos.
Bé, doncs el 3 i 4 estan en una comunicació que m'han acceptat també, que es diu Literatura, Gènere i Noves Tecnologies, el ciberespai com a entorn favorable per a la construcció de la identitat literària i artística.
Molt bé.
Bé, en esta comunicació pretenc fer un anàlisi de la presència en el context literari de l'últim segle de les dones i... A partir de l'avaluació de les noves experiències en relació a la visibilització amb eines que tenim a l'abast, veuré una mica com construir una identitat literària, virtual. Davant d'esta construcció n'hi ha una necessitat de prendre consciència de la creació d'un subjecte antropomòrficament diferent al que ostenta actualment el cànon literari. És a dir, sabem que els homes sempre han estat ahí i tenen una mica... estan en major presència que les dones. I a internet passa igual, perquè les estadístiques de gent que es connecta i tal, jo les està revisant per a fer la comunicació i efectivament són homes, la majoria. Presència de dones n'hi ha molt poquetes. El que efectivament es planteja finalment és un viatge cap a la visibilització literària i passant per diversos estadis en el que es construïsca i es consolide una identitat virtual. Val? Esta comunicació, a partir d'esta experiència, m'ha sorgit la idea de dur endavant un nou taller. És a dir, adreçat a totes aquelles dones...
Creativitat total i absoluta. Arribes a dormir
sí,
i jo m'ho
sí, clar que sí. I a més com un liron. Vull dir que estaria bé fer un taller per a aquelles dones que es mouen al món de l'art i de la literatura i que no se condueixen bé en el tema de les noves tecnologies.
Em sembla una idea molt interessant.
Ja de fet tinc el títol, és a dir, i tinc ja escrit en el cap el que serà. S'anomenarà Taller de Construcció d'Identitats per a Dones 3.0 i el lema podria ser ben bé Cap creadora sense plana web. Imagineu ja de què va la cosa, no?
És prou explícit.
És el dia 3 i 4, a quina hora i on?
No se sap encara quan es posaré, però vaja, ahir ja avançaré una mica el que tinc en ment fer.
Fes memòria i així ho anunciem també nosaltres.
En el taller cap dona se n'anirà sense un correu electrònic, una plana web, un perfil en les xarxes socials, inclús al Twitter. És a dir, que se n'anirà totalment complet. Ara estic en la fase d'elaboració de la memòria per tal de veure com definisca tot això. I la proposta que faig per al dia 3 o 4, que no sé quin dia serà el que me toque exposar, vaig a fer una proposta de, ja els he preguntat i m'han dit en principi que no hi haurà cap problema, de fer una performance comunicació. És a dir, en els continguts que prepara per a la comunicació faré una xicoteta posada en escena que crec que serà interessant, no ho sé com me deixarà al final, però...
Ens tens preparada una sorpresa.
Una sorpresa, sí.
Sí, sí.
Bé, doncs, jo vull anar-hi.
Que pel moment no vaig a desvelar, perquè, clar...
No seria sorpresa.
Exactament.
Bé, ja per acabar, sí. Estel, quins projectes tens entre mans?
Bueno, entre papers, diria
entre
jo.
Entre papers, sí, perquè entre mans ja tenim data
entre,
posada.
Entre
no?
papers, perquè vinc així a la Politécnica a treballar i estic entre papers. Me'n vaig a casa i segueix entre papers, escrivint i fent tot aquest tipus
entre
de coses.
Entre planes web, no? Entre planes... ens ho deixem.
Sí, entre papers virtuals, diguem-ne, no?
Sí, sí, sí.
Bé, el futur jo crec que el més especial per a mi va ser que tinc ja una proposta per fer el taller de poesia i llengua, homenatge a Miguel Hernández, per un castellà a Sòria. Mm-hmm. És a dir, des de Sòria, el casino Amistat Numancia, que vaig estar aquest estiu, vaig estar uns dies per allà, vaig parlar en Adolfo, que és el seu president, i el va semblar molt interessant fer en Sòria un homenatge a Miguel Hernández, i va dir, podries vindre. I la veritat és que jo crec que va estar molt bé. Intentant, és el que diem abans, buscant la pista de Antonio Machado i Gerardo Diego quan feien les tertúlies en aquell casino, resulta que misteriosament trobe al president i em proposa el tema de fer el taller. És que és el que diem, mai saps on van els passos, no? I clar, la feina està feta i dur-lo allà per a mi és un gran orgull que gent d'altra comunitat diferent a la nostra s'hagi interessat. I ja veus que la traducció al castellà dels continguts m'han vingut estupendament.
I tant,
bé.
Que sí.
Després, per altra banda, també és molt important, serà molt important l'assistència al Seminari Internacional de Claudio Rodríguez, que se celebra a finals de novembre en Zamora, i que ahir també m'han acceptat una altra comunicació, que també està lligada al tema de la postguerra. Entonces, no sé, jo crec que ja més no puc demanar i
no.
Estic encantada en tot això. Espero dur-lo tot endavant bé i amb paciència i calma, perquè clar, jo me vaig plantejar els objectius un darrere un altre, perquè clar, si mire més enllà, doncs m'agobio una mica el que està en roda.
No, és que tens moltes coses. Està bé perquè és una línia, està en una línia, però has de...
Sí, està tot, ja dic, en el mateix... En la mateix
àrea de coneixement. Sí.
Àrea, però a més, fixeu-se que en el tema de la comunicació a Cimuat, diguem-ne que convergeix la meva faceta literària amb la meva faceta professional. És a dir, el meu treball final de carrera va estar molt vinculat a les noves tecnologies i la gestió pública, no sé com dir. Jo veig que d'alguna manera és com que se tanca i posa una mica endavant tot allò que també professionalment he estat experimentant, no? I bueno, és interessant.
Doncs que vaya molt bé.
Moltes gràcies per la teva participació en el programa i per la teva aportació altruista al món de la poesia.
Gràcies a vosaltres perquè, bueno, que ja aposteu per mi i dur-me així i tindre l'oportunitat d'exposar el que faig i que la gent s'anime a fer projectes, a dur endavant
coses. Jo
trobo
que el 3 i el 4, com que és una cosa que sí que ens pilla, sí, a la Politécnica, jo penso que sí que és una...
Sí.
Un esdeveniment que sí que hauríem d'anar-hi, perquè és molt interessant.
El congrés portarà a gent molt interessant en l'àmbit de dona, noves tecnologies, art... És impressionant la gent que va exposar, les ponents són... El más de... Jo ja, estar ahí ja per a mi és un gran avanç, perquè clar, que triar en la comunicació quan està, diguem-ne, proposada des de Belles Arts i jo l'he dut una mica a l'àrea de la literatura, doncs també és molt, molt interessant per a mi poder introduir tot aquest món dins de l'art, no?
Molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies
a vosaltres. Gràcies.
I ara escoltem Auxili, un grup que des de 2005 fa música pròpia, una espècie de barreja d'ska, reggae, funk, rock i latin, amb un instrument pròpiament autòcton com la dolçaina. We'll be right back.
sou Pachamama, mare de tots, vull cadascú, dame de tot. Sou Pachamama, qui en trobe mal, utilitza-me fins al final. Què és el que passa? Què feu a mi? Contaminant i destruint. Què és el que passa? Que s'ha corrent de pobresa per consumir. I estem maltratant-la, i estem embrutant-la de poder por. T'han ensenyat a respectar el teu voltant. Tantes mentides es han contat, però el temps passa, passa. I se'ns fa tard, i se'ns fa tard, la rata d'aire i el gat doblat. Burro que vola, la cassola, des d'on tinyen, mira com sona. Mira com sona, ah, ah.
Ràdio 102.5. I després d'escoltar Estem, existirem, interpretada per aquests 10 joves d'Ontinyent, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat als mots de l'hectar i d'elit, que estan directament relacionats amb el tema que ha tractat la nostra convidada Estel Julià al llarg de l'entrevista. Escoltem les frases que Toni tot seguit es llegirà, quan vulguis.
Com em delecta la contemplació de la lluna sobre el mar mentre passeja per la vora de la platja. No hi ha res millor que trobar delit en el treball. L'ofici de poeta n'és un bon exemple.
Pel que fa al mot delectar, ve del llatí delectare, que vol dir seduir, atreure o causar delícia. Amb aquest terme ens referim al fet de gustar o gaudir d'un plaer ben intens. Recordeu que s'ha d'evitar usar el barbarisme deleitar-se. Quant al mot delit, ve del llatí delectus, delectus, derivat d'un altre verb en llatí que era delicere, que vol dir atreure. Usem aquesta paraula quan ens referim al fet de sentir un viu plaer de l'ànim o dels sentits. Cal evitar emprar el barbarisme deleite. I ara, com cada setmana, us proposem que penseu el significat d'aquesta frase feta. Toni ens la llegeix.
Al principi, quan jo li llegia un poema, ell sempre tenia les orelles a compondre, però des que es dedica a escriure poesia, és ell qui m'enlleix a mi.
Aquesta frase feta, tenir les orelles a compondre, es diu per expressar que algú no sent o fingeix no sentir allò que li diuen.
I ara us deixem a Mender, un grup que es caracteritza per les seues lletres anímiques, reflexives, combatives i plenes de missatges mesclades amb instruments de rap que passen pel jazz, blues, rock i l'electrònica.
Flotant sobre les ones del mar, imagines, ves la vida passar com si fos un curt de cine i m'encamine cap a un futur sense ambicions, on la lluita per ser tu fa que perdes les passions, il·lusions o tal volta il·lusionisme, putes decisions, sensacions de liberalisme i tu dis-me, doncs normal el seu fanatisme, putes situacions, el àcid tot val el cinisme i seguis-me. Dins d'aquesta melodia vull que viatges el meu jo. Aquí tenim la nit i el dia i un seguit de rimes rares. Acamparem al destí, corre tu d'un entrepà. No hi ha mos vas per ací, vinga porta unes cerveses, així es refresquem la gola. Mentre vinguen uns raps odes a contar-nos una trola. Música ben bona, qui mai sobra, dona, molt em dona el rap. 24-7 és el que sona, això et sona, no? Crec que ja ves l'apatia, estàs sent bombardejada per l'odi que més patia, l'abadia de sentir. Ves que dibuixes somriures, qui diria del ridícul que ja anem après a riures i tots són lliures. Aquí no existeixen celes, el cel mai farà de límit, jo no crec que les fronteres, ni llums artificials, ni tan sols tres tristes veles. Aquí no existeix el fum, disfrutem de les estreles. Prende les coses en calma, jo no invente. Amaneix de color malva i la palma se la du aquell qui més hi disfruta. Aquí l'ànima s'hi salva, ja no hi ha disputa. Tampoc existeix un déu al meu món, per ser egocèntrics no hi ha peu i no hi ha seus. Em creuem a realitzar on es pensen que la seua és la que hem de realitzar. I l'atzar potser juga en contra nostra, acaso tot el que costa, difícil sempre se'ns mostra. I costa més estar trist que ser feliç, i el fi de mes va, que aquí no existeix. Quan comença, sembla que tot va acabar, i quan em vença, sembla no finalitzar. Viure per ací costa més que em vaig pensar, sona el despertador i em sembla que em tinc a alçar.
UPB Ràdio, 102.5.
I després de gaudir amb Prem-te les coses en calma, donem pas a l'apartat de Preguntant es va Roma. Avui, en la secció Preguntant es va Roma, fem una pausa en el nostre viatge pel País Valencià per retre homenatge al poeta valencià Miguel Hernández de la mà d'un altre poeta valencià, Vicent Andrés Estellés. Escoltem, doncs, a tres veus la seua elegia a Miguel Hernández al cementeri d'Alacant.
He vingut, Miguel Hernández, ací on jeus, com volia fa molts anys. He callat, mirant el nínxol. He volgut, inútilment, repetir-me en silenci un vers teu. He sentit una pena invencible, com un nus molt vulgar a la gola. He callat.
Sols llegia el teu nom a la llosa. Molt de temps desitjava venir. Sóc ací, dempeus, mira el nínxol. Cau un sol molt suau, molt de mel. Els ocells creuen l'aire. No havia de venir i he vingut. Humilment, sóc ací. El record de Miguel, no puc més.
No podia més. Ja hi he vingut. He creuat el cementeri. Finalment he arribat. El moment més intens a la meva existència. No t'he dut un gesmil, un gerani. T'he dut més silenci. Miguel, he temptat. De genolls, amb la mà el teu nom, a la llosa. No m'oblides, Miguel, jo t'ho preve.
I la pregunta d'aquesta setmana és:
Miguel Hernández parlava i escrivia en castellà perquè era d'Oriola, la capital de la comarca, avui castellanoparlant, del Baix Segura. En el passat, però, el valencià també es parlava àmpliament en aquesta comarca i, de fet, en l'actualitat encara en queden dues restes, el poble de Guardamar del Segura, que sovint és situat dins del Baix Vinalopó per motius precisament lingüístics i que assenyala el límit meridional de la nostra llengua, i una pedania dins del terme d'Oriola. Ens podríeu dir el nom d'aquesta pedania valencianoparlant d'Oriola? Repetim la pregunta, pareu atenció. Ens podríeu dir el nom de la pedania valencianoparlant que hi ha dins el terme d'Oriola? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en la qual us demanàvem el nom del personatge històric conegut com el darrer càtar, que passà part de la seva vida refugiat a Sant Mateu. I la resposta correcta avui ens la dona Toni.
El personatge conegut com el darrer càtar es deia Guillem de Belibasta. Fou un prefecte dels càtars nascut cap al 1280 a Cubiara, al Llenguadoc, en una família també càtara. El 1306 va matar Bartomeu Garnier, un pastor de Vilarroja de Termenes, domini de l'arquebisbe de Narbona. Declarat culpable, va haver de passar a la clandestinitat amb els càtars. Va ser ordenat prefecte. Aviat va ser empresonat a la presó del Mur de Carcassona, d'on es va escapar el 1309 i es va refugiar a Catalunya, on va prendre el nom de Pere Penxenier. El 1314 es va establir al nord del Regne de València, on hi havia una comunitat càtara al poble de Sant Mateu. Va agafar com a amistançada Raimunda Martí, que tenia una filla, i la va fer passar per la seva dona, ja que els perfectes càtars feien veure que eren laics davant els catòlics, per amagar-se. Aviat va passar a dirigir la comunitat de Sant Mateu. El 1320 va deixar embarassada la seva companya, cosa que no estava permesa entre els càtars, ja que suposava trencar el vot de castedat. Llavors va casar la seva amistançada amb un amic anomenat Pere Mauri, a qui va atribuir la paternitat. Però després, gelós, va desfer el casament. En les seues tasques espirituals, però, sembla que es comportava adequadament. Atret cap al Llenguadoc el 1321 per un agent de la Inquisició, en passar pel bisbat d'Urgell va ser denunciat al batle del comte de Foix, senyor del lloc, i va ser empresonat a Castellbò. Uns mesos després, cap al 1322, aquest perfecte imperfecte va morir cremat a Vilarroja de Termenes. Va ser l'últim perfecte càtar cremat per la Inquisició.
I aquesta setmana la persona guanyadora és Marc López Macià. Marc, ja saps que quan vulguis pots passar pel Centre d'Autoaprenentatge de València situat a l'àgora del campus de Vera. I ara en l'apartat de notícies us comuniquem que del 21 al 25 de març de 2011 es durà a terme la 7a Lliga de Debat Universitari de la xarxa Vives, que aquest curs té lloc a la Universitat Politècnica de Catalunya. El debat d'aquesta edició versarà sobre la següent qüestió: lideratge i emprenedoria, qualitats principalment masculines? Les persones interessades a participar-hi han d'assistir a la reunió preparatòria el divendres 5 de novembre, apunteu-vos-ho, 5 de novembre, a les 12 a l'Institut de Ciències de l'Educació. Per a consultar les bases, el reglament, el sistema de competició i la resta de documentació, ho podeu fer a www.vives.org, és a dir, l'adreça de la xarxa Vives d'Universitats, i també a l'àrea de promoció i normalització lingüística, www.upv.es/APNL.
intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres volem acomiadar-nos amb aquesta frase de Federico García Lorca: poesia és la unió de dues paraules que mai ens havíem adonat que podien ajuntar-se i que formen un misteri.